La música de Clio, amb Xavier Casanef.
A veure, digues alguna cosa.
Bona nit, Pere Andreu.
Per on vas amb aquesta veu?
Doncs mira, he vingut a la ràdio, cosa que no hauria d'haver fet. Doncs...
Però que no et tapes a la nit?
Sí que em tapo, molt. Però mira, vaig sortir dels aires civilitzats de la ciutat, me'n vaig anar a la Garrotxa i allà hauria agafar, a part de tots els aiguats que van caure.
Vas anar allà on plovia, clar.
Sí.
A part d'això, sí, no tenir veu i d'un constipat que arrossegues des de fa dies...
A part d'això, mira, bé, gràcies
bé,
a Déu,
no?
Sí, i tant.
I Clio, com tenim Clio?
La Clio la tenim amb un document força interessant avui.
Una mica antic, eh?
Mira, del 21 d'octubre de l'any 1647. Un document que, com sempre, serà un punt d'inici d'algun tema que ens portarà fins l'avui. És un document localitzat a l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona i és l'acte notarial de constitució d'una companyia de músics. O sigui, es tracta d'una colla de músics que s'ajunten i decideixen formar una companyia, una banda, per tocar junts, i opten per anar a cal notari per deixar les coses ben clares. Però resulta que aquesta companyia de músics té una característica especial, que queda del tot manifesta ja en les primeres ratlles del document.
En nom de Déu sia, amén. Per raó i ocasió de la companyia de música de corda, per temps de 10 anys del dia present, en avant comptadors Feodora, per i entre Martín de Langa, Joan Agramunt, Pere Vila i Joan Monterda, ciegos, ciutadans de Barcelona, és estada feta i firmada la capitulació i concòrdia següent.
És una companyia de músics secs.
Exactament. Avui porto el document de constitució d'una companyia de músics secs de l'any 1647. Una companyia que estableixen que duri 10 anys.
Curiós. I quina mena d'acords aconsegueixen?
Doncs mira, el primer acord que estableixen, com en tot contracte, fa referència a quines mesures cal prendre en cas de trencament de la societat per part d'algun dels seus membres.
És estat pactat i concordat entre dites parts que durant dit temps de 10 anys del dia present en avant, comptadors no sia lícit ni permès en agú dels dits companys de deixar la dita companyia per ells feadora a pena de 25 lliures, pagadores per lo que deixava dita companyia i aplicadores els tres qui en dita companyia restaran. I així mateix, que no puguen sonar en altra companyia de ciegos, sense express consentiment i voluntat de dits sus companys, a pena d'una lliura per quiscuna vegada sonaran en altra companyia.
Ho tenen claríssim. 25 lliures en cas que un vulgui plegar.
Exactament. I una multa d'una lliura per cada vegada que qualsevol d'ells toqui en un altre grup sense que ho sàpiguen els seus companys.
Bé, pel que sembla, volien deixar les coses clares ja des del començament.
Sí, i a més intenten preveure qualsevol contingència que pogués sortir. Escolta.
Ítem, que cas que en dita companyia n'hi hagués un o dos de malalts, per la qual ocasió haguessin d'aplicar i durant lo temps de dita malaltia, o dos ciegos, per los que faltarien, que en tal cas de tot lo que se guanyaria, se n'haguessin de fer 5 o 6 parts, segons los malalts, i a quiscú d'ells donar sa part tocant, sent present dit malalt o malalts, i tenint sa part com lo que sonaria en llur lloc, i quiscú de dit sus companys.
Que bo, d'això se'n diu ser previsors, per veure fins i tot les possibles baixes per malaltia.
Sí, sí, mira, el que preveien el 1640 i tants no ho preveiem ara i aquí estic jo. Home, mira, pensa que encara que ens pugui semblar curiós, perquè es tracta d'una companyia de músics, això no deixa de ser el document de constitució d'una societat empresarial, amb unes regulacions laborals entre els seus membres constituents que cal deixar molt explicitades, com en qualsevol societat o empresa que es constitueix davant de notari.
I a més, pel que sembla, amb un caràcter gairebé d'exclusivitat, oi?
Bé, no del tot, perquè en aquest acord es preveu també el lliure exercici de la professió a nivell individual.
Amb la qual pacte no volen si ha comprès ningú de dits companys, sempre que hagin de sonar particularment per Barcelona. Així que sempre que particularment vullen sonar i si ha cridat a ninguna part, puga i li sia lícit i permès anar allà a on voldrà. Ab que no sia en ninguna església ni casa concertada de companyia per ell, sinó és que de prompte si ha demanat i si té temps d'avisar a sus companys que volran més o haja de fer.
O sigui, poden actuar per lliure individualment si no és en un lloc on ja tenen emparaulat que hi actuen com a grup.
Justament. I fins i tot en aquest cas, sempre que o bé sigui una actuació d'urgència, pugui avisar els seus companys i n'hi hagin més d'un, o sigui, dos de tres, és un tema de pura votació, que diguin que sí.
Tot lligadet i ben lligat.
Això sembla. Dues clàusules més. De la mateixa manera que si un d'ells emmalalteix poden buscar substituts, es dona llibertat als membres de la companyia per actuar com a substituts d'altres músics d'altres companyies.
Ítem, que cas que en altres cobles de música hi hagués algun músic malalt i per dit efecte convidassen algun de dits companys, que en tal cas podria anar a dit coble a que no faça falta el sonar de dita companyia.
I finalment resulta que un dels membres de la companyia, en Martín de Langa, també tocava l'orgue. Doncs bé, la clàusula final del document també contemplava què passava si quan aquesta banda de músics tocava en alguna església i si li deia a en Martín que, a més, toqués l'orgue.
Ítem, a cas que dita companyia sonàs en alguna església o iglesia i s'oferís que dit Martín de Langa sonàs l'orgue, per lo qual li donassen alguna cosa de més, que en tal cas, lo que donaran s'haia de partir ab dit sus companys a quatre iguals parts, una a cada un.
Avui a la música de Clio estem parlant d'un document curiós que ens ha portat el Xavier Casanev. És de l'any 1647. Eren normals aquests tipus de contractes, Xavier?
Ja et dic, deixant de banda que ens pugui causar una relativa estranyesa el fet que es tracta de músics cecs, en el fons, com en deia, no deixa de ser la constitució d'una societat empresarial, i en aquest sentit, contractes d'aquest tipus eren habituals, sobretot, esclar, en el cas de comerciants o mercaders, però també amb equips de paletes al front d'un mestre d'obres, per exemple.
Potser, en aquest cas, el que més crida l'atenció és que siguin músics cecs, i que parli d'altres companyies de músics cecs, vol dir que n'hi havia més d'una.
Sí, i aquí entrem al que seria el segon tema d'avui. Els cecs tradicionalment han tingut sempre un petit lloc en la història de la música. Pensem que fins fa poques dècades qualsevol disminució física greu conduïa gairebé de forma inevitable a la marginalitat, i en el cas dels cecs, quasi sempre a viure de la caritat dels familiars o dels estranys demanant almoina. Per exemple, a Barcelona tenim dos carrers que es diuen carrers dels cecs de la Boqueria i carrer dels cecs de Sant Cugat, que fan referència a les cases en les quals s'obligava a viure al segle XV els cecs oracioners i captaires. I pel que fa a l'àmbit musical, podem parlar dels romans de cecs, aquelles narracions en vers recitades o cantades per cecs convertits en continuadors de la tradició medieval dels juglars, o també de l'origen d'algunes cançons de la Mediterrània, com la Tarantela, que eren interpretades per músics cecs de violí que es creia que curaven les picades de la taràntula.
D'aquí el nom, Tarantela.
Justament. I en general, de grups de músics cecs, com els protagonistes del nostre document d'avui, en els que la professionalitat i la mendicitat sovint es trobaven barrejades. En aquest sentit, m'agradaria que avui escoltéssim dos poemes, que també ens recitarà la nostra musa Clio, i que resumeixen perfectament això que dic. El primer és de Salvador Espriu i es titula Els músics cecs.
Vells músics que retornen, cansats, sota lent tedi de pluja, per aquesta glaçada llum de l'alba. Xisclen trens rere límits imprecisos de boira. Bastons de cecs desvetllen hostil lladrà de gossos. Qui sap a quina festa han guanyat un difícil tros de pa? Venen ara, vacilants per la via plena de fang, per l'aigua cap al repòs de nínxols. Un fagot, un patètic violí, a la dansa suburbana dels tristos morts amics. Més profundes, amb excessiu missatge de premi o de condemna, trompetes del judici.
I el segon poema és, de fet, un caligrama de Joaquim Folguera, de 1921, que a mi particularment m'agrada moltíssim, i es titula Músics secs de carrer.
Llàgrimes de música relliscant sobre pega grega, vibració de cordes i de nervis i d'aire, aigües tèrboles que s'agiten i malflairen, draps verds, mans grogues, cordes blanques, ulls d'àgata serena i polida, màxima pressió del gemec musical, degotall de melodia oliosa, multitud tangent, vàlvula literària, mendicitat, Puccini.
Es Escolta'm, fins i tot poesia, avui ens portes de tot, eh?
És que intentem...
No t'estàs de res, tu.
Culturalment complets.
Ara ho has dit. Escolta'm, afortunadament, aquesta vinculació del músic cec amb la marginalitat avui ja no es produeix, no?
Afortunadament no. Bé, sempre que parlem del primer món, en el tercer món, poques coses han canviat, segurament. Però, amb tot, si féssim una llista de músics i compositors cecs importants, veuríem que en tenim a gairebé totes les èpoques. Francesco Landini, compositor i organista del segle XIV, Antonio de Cabezón, compositor i organista del XVI, Pablo Bruna, anomenat El Ciego de Daroca, un compositor i organista espanyol del segle XVII, Jacob van Eyck, holandès, del XVII, Nicolas Bosret, Agustín Barier, organista, Jean Langlais, Joaquín Rodrigo, per anar ja cap a anys més propers, el tenor Andrea Bocelli, o el Tete Montoliu mateix, sense parlar doncs, de Ray Charles, Stevie Wonder o José Feliciano, potser en un altre àmbit musical.
Estàs obrint el camp, eh?
Però són músics, són compositors.
Escolta, què en sabem d'aquella companyia de músics? Què se'n va fer?
Ai, las. Sempre dic.
Ai, las.
Doncs mira, l'única cosa que en sabem apareix en forma d'anotació al marge en el mateix document d'avui. És una anotació del notari, datada el 6 d'agost de 1648, en la que ens diu que la companyia es va dissoldre per mutu acord per part de tots els seus membres.
I doncs van durar ben poc, eh?
Doncs mira, de l'octubre del 1647 a l'agost del 1648.
Això són 10 mesos?
10 mesos clavats, més o menys. Veus? I això ens ensenya una cosa, com passa amb la meva veu, que preveure està bé, però que potser tampoc cal tant.
Xavier Casanef, moltíssimes gràcies per aquesta secció, per la música de Clio. Recordem als oients que nosaltres tenim un blog, que és el blog de nit, i aquesta secció en concret també té un blog. L'adreça és aquesta.
www.lamusicadeclio.blogspot.com El blog de la música de Clio.
El Dani ens ha fet l'acudit fàcil, eh?
Ens ha fet l'acudit clar. Fàcil, sí, sí.
No ho vam veure clar.
No ho vam veure clar.
Xavier, gràcies i fins d'aquí 7 dies.
A reveure.
I que et milloris.
Moltes gràcies.